Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça Sant Jaume en lloc del Pla de l'Os de la Rambla afectat hores d'ara per obres. L'acte, que començarà ara a les 10 del matí, inclourà també una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i també un minut de silenci. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van acabar morint. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport i escalfa les víctimes i també a familiars a través de les xarxes socials i ha fet una crida a la convivència, la democràcia i la pau. I una persona està detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 d'ells menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa, tot i el reforç policial. Ahir, de fet, hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i, posteriorment, incidents en un supermercat del carrer Girona, on un treballador va resultar ferit per un tret d'arma de balins. Els Mossos investiguen possibles conflictes entre grups de joves mentre els veïns reclamen més vigilància. I a banda, un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, també al barri de Balàfia, ha esfonsat el terra de la primera planta de l'edifici que ha obligat també a desallotjar 9 immobles propers. No hi ha hagut ferits i la majoria dels veïns ja han pogut tornar a casa. Els bombers van mobilitzar 15 dotacions i els Mossos investiguen ara les causes de foc que podria estar vinculat amb les darreres batalles i el darulls a la ciutat. I l'incendi de Penyes de Riglos a Osca continua actiu després d'una setmana i ja afecta 16.600 hectàrees amb 1.046 persones de 19 nuclis diferents desallotjades. Un miler d'efectius, entre els quals bombers catalans, treballen per contenir les flames que avancen cap a Jaca i preocupen especialment per la proximitat a la penya d'Euroel i també al monestir de Sant Juan de la Penya. De fet, el president de la Generalitat avui ha anunciat també a les xarxes que enviarà més efectius per tal d'ajudar en les tasques d'extinció. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses. Avui al terç nord-est de Catalunya, el 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i també alguna inundació. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
No sé si s'ho hauria pas pensat el Carles Sabater que aquest tema de l'any 1990 ressonaria, però a tot de drap encara avui dia, en moltes revetlles, perquè molts grups de versions se la farien seva i molts adolescents d'avui dia la tornarien a cantar com la vam cantar doncs nosaltres quan érem també adolescents. De fet, Pep Sala, en un mític concert ara fa cosa d'un any, pujava a l'escenari amb un concert multitudinari d'Aitana i feien un duet cantant aquest tema, vull dir que està més de moda que mai. Cançó de l'any 90, del Sau, Boig per tu, però si sona això amb una revetlla, A no ser que sigui una versió accelerada, jo no sé si significa que la cosa ja va de cap a caiguda, que se'ns ha acabat la revetlla. No ho sé, capió. Fa temps que no surto a la nit. Li pregunto a l'Estela Muñoz de Cardedeu. Estela, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Bon dia. Això ja és final de festa?
Sí.
Quan sona aquesta
final de festa? Jo crec que això ja és final de festa, ja ens acomiadem tots, ens abracem i a dormir.
Però sí que és veritat que tot, jo crec que molts grups de versions la porten, ja? És com a molt...
Sí, 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 és un tema típic, sí? Que ressona a totes les festes majors, jo diria.
I avui us estem preguntant això, si la voldríeu amb música i veu en directe, amb un grup de versions, per exemple, aquesta cançó, o si la preferíeu amb punxada en la seva versió original per un DJ. I què ens està dient l'audiència?
Correcte, Núria. Doncs mira, seguim encara amb les votacions obertes de l'enquesta d'Instagram per Obert per Vacances, per això, per decidir si grup de versions, si DJ. Llavors, ens han arribat diversos àudios amb diferents opinions. El primer àudio serà de l'Aina, que és la nostra companya.
L'Aina, que està de vacances, està de vacances.
Està de vacances, però segueix el programa des de ben a prop.
Una abraçada, Aina. A veure.
Que... Escoltem a veure què diu.
Bon dia, Obert per Vacances. Tal com us vaig dir el divendres, jo agafo vacances, però tot i així seguiré fent la meva petita aportació i escoltant el programa cada matí. El tema del dia avui és DJ o grups de versions. Mm-hmm. Doncs la veritat és que a mi m'agrada més grups de versions perquè aporten algo diferent, no? Al final, si escoltes un DJ, doncs la música que posa la pots escoltar també a casa, és a dir, que no t'aporta res de diferent. Però, per exemple, un grup com les Coco, que no sé si les coneixeu, però les recomano molt, aporta molta diversió a l'escenari, molt dinamisme i és molt xulo.
Ai, que bé, mira, m'agrada si teniu grups de versions que recomaneu, perfecte, les Coco, me les apunto. Perfecte, molt
perfecte.
Bé, ha quedat clar, de moment guanya grup de versions.
Grup de versions.
Què més?
De moment sí, tenim un altre àudio que ens diu el contrari, una altra opinió diferent, llavors si voleu és el Pol Grau i el posem.
Per les festes majors sóc més de punxar discos a la plaça i tancar la nit, ja que la música que posen almenys m'agrada més i es pot ballar més durant les nits, i crec que versions és per generacions més grans, tot i que algunes cançons també m'agraden.
Clar, és allò que dèiem, que hi ha cançons que no entren dintre d'un grup de versions, que
sí,
són inversionables.
Correcte.
Sí, que sonen diferent, les has de posar. Mira, m'agrada perquè diu punxar discos, no DJ, punxar discos.
Sí.
Sí, 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 molt bé.
Després tenim un altre àudio de la Maria López que n'opina diferent al Pol i està d'acord amb l'Aina.
Bon dia, Obert per Vacances.
Gràcies, Maria.
A veure, jo crec que un grup de versions sempre millor que un DJ. Sí, de base, la música en directe, sempre que es pugui, no? I al final, per posar-te un DJ ja te'l poses, et fas un amic d'aquestes de Spotify i a tirar milles. Però no. Grup de versions.
Vinga,
sembla que al moment, grup de versions,
sí, però
és el que guanya.
2-1. Tenim alguna altra aportació per empatar? O...
De moment no. Sí. L'únic que et puc anar dient és que l'enquesta d'Instagram de moment va guanyant grup de versions, també.
També, eh? Molt
sí.
Molt bé. Doncs el Pau era el que volia el punxadiscos, no?
Sí, el Pol.
Pol, et quedes una
de
mica
moment,
minoria.
Solet.
Vinga, feu recolzament al Pol, que sabem que hi ha gent també que prefereix un bon DJ. Segur que el Pol, jo no sé, és d'aquells que van a marejar el punxadiscos i diu, tens aquella, va, que ara vols que soni aquella. Molt bé. Estela,
perfecte.
Doncs escolta, seguim recollint impressions i vora les 11 en tornem a parlar, d'acord?
A veure si ens arriba algun àudio més.
Fins ara, Estela, moltes
fins
gràcies
ara.
La companya de Cardedeu, que mira, gràcies a ella estem escoltant aquest tema dels Sau. En aquest cas no us lo podem oferir en directe, no, això ja serà diferent, però sí que el tenim enregistrat, el sentim una miqueta més.
Ok, em posen un mapa i busquen el tresor. Avui perds el nord, amb això estarem d'acord. Guanyes si tens sort, no arribaràs fins al final. Et deixaré com els meus petits, pixant a l'orinal. Yeah, estan buscant el lloc.
El freestyle en català és un fenomen en creixement, especialment des de la creació fa 2 anys del Campionat de Catalunya. Un dels referents és en Joel Prieto, conegut artísticament en la vessant del rap com Fetitge 13 i com Joel, amb dièresi, al freestyle. Però anem pam a pam i abans de descobrir-ne més, comencem pel principi. Què és exactament el freestyle?
El freestyle és una forma de vers improvisat que parteix de l'estètica del hip-hop, del rap. per la qual cosa podíem tenir un símil més tradicional que s'hi assembla, que és la closa, que s'organitza igual pel que fa a l'estructura mètrica, que serien quartetes, no? Estructures poètiques de quatre frases amb rima final com a mínim, i que en aquest cas, doncs, a diferència de la glosa, són recitades amb un ritme una mica més ràpid i amb una vocalització i una recitació més veloç.
Com dèiem, recentment ha començat a germinar el freestyle en català, un fenomen que s'ha donat de mica en mica i que ha donat un altaveu a un ventall de freestylers catalans que en molts casos participaven anteriorment en l'escena espanyola i en castellà. Un traspàs al català que per al Joel ha sigut quelcom completament natural. Defensa que més enllà d'algunes qüestions mètriques i fonètiques, el freestyle no entén de llengües però sí d'identitat.
Per mi no n'hi ha cap de diferència. Realment la gràcia precisament és aquesta, no? Que siguis d'on siguis puguis fer servir aquesta eina que realment és universal, i a més trobo que és molt molt ric que ho puguis fer de la forma més pròpia i real que hi hagi, no? Si algú és d'un poblet petit perdut del Pirineu lleidatà, està bé que faci servir el seu lèxic i el seu accent i no provi de fer servir el català normatiu dels mitjans de comunicació, no? Vull dir que ho trobo molt més especial i molt més original.
Deixa-ho ja, estic intentant ser una persona que busca germà. Última. Així que res, amics i amigues del públic, això és històric i entre tots farem història. Si no tens papa no importa, importa la memòria, perquè la vida dona més voltes que una puta nòria.
L'aparició del Catalunya Freestyle ha contribuït a la creació d'una xarxa per tot Catalunya. Enguany ja es fan trobades, batalles i rondes prèvies del campionat per tot el territori, quelcom que està contribuint a que aparegui cada cop més gent fent freestyle en català, especialment figures joves.
Hi ha una escena que ha nascut i s'està visibilitzant. Ja hi era abans, però ara s'està visibilitzant i a més està tenint rituals de trobada bastant constants i continuats, que com dèiem, doncs a més són visibles i poden inspirar altres persones que potser fins i tot ja improvisaven en català, però no ho fèiem enxarxats de cap tipus d'organització o de trobada, doncs poden fer que aquestes persones s'apuntin o com a mínim també visibilitzin la seva obra improvisada, diguem, no?
Això no són opcions, és cabell natural, jo no m'he fet remodelacions. Soc tal qual perquè vaig al gimnàs i si estic forta és perquè jo em dedico a entrenar. Entrenar la ment i el cap, entrenar per fer freestyle, entrenar per estar aquí representant les paves en català. Representar Terrassa i resplantar les ratxetes que parlen català.
Això sí, un compte encara pendent és el de la major presència femenina a l'escena, tot i que el creixement en els darrers temps comença a ser notori.
És veritat que hi ha persones que no competeixen i també formen part del freestyle. Recordem que, de vegades, nosaltres mateixos ens componem. Però a poc a poc ha anat creixent el nombre, però encara és molt petit, no? Ara jo crec que podem comptar-les amb les dues mans, vull dir que ja hem superat la barrera de les 5 persones. Tenim a l'Ainara, molt potent, des de Ponent. Tenim a l'Enca, de Terrassa, que potser és la competidora més forta actualment i amb més projecció. A la Daira, que per exemple s'ha despenjat. Tenim a l'Aire de Olla. Hi ha persones que ho fan. Però jo trobo que encara és un entorn molt masculinitzat. Suposo que a poc a poc anirà canviant, però és complicat, eh? Vull dir, amb l'escena castellana, per exemple, ja fa molts més anys que roda a nivell competitiu, segueix sent minoritària la presència de les dones i és una llàstima.
Fort aplaudiment per la Enca. Et vull dir una cosa, m'encanta com rapeges violenta, però em toca més el cor quan la gent es trenca.
Ami!
Quan la gent es trenca, jo aquí no em trencaré, perquè he vingut a guanyar tota aquesta gent.
Sí.
Em fa la pilota a l'escenari, però loco, que jo vinc del barri!
Vens del barri, les coses sonen i ressonen. M'encanta fer-ho aquí, jo de Reus, Tarragona. Trapejo contra una dona de 3,50...
En Joel, a més, treballa en l'Escola Popular Barsembrant, on realitza, entre d'altres projectes, un taller de freestyle a les escoles per mostrar tots els aspectes positius que pot tenir per a qualsevol persona, que van molt més enllà d'una competició d'àmbit creatiu.
Prima la pèrdua de la vergonya i el desenvolupament de l'enginy i de la rapidesa, i les dinàmiques que generen van una miqueta de menys a més, no? D'alguna forma és un gran repte plantar-se en una aula i pretendre que algú doncs, es devingui improvisador o improvisadora, però nosaltres partim de la base que tothom ho és, perquè és una habilitat humana. Aleshores, senzillament doncs, comencem amb dinàmiques més lúdiques, amb una pilota. Doncs, per exemple, proposem que cadascú que tingui la pilota de llançar-la a un company o companya, proposem una paraula que l'altre ha de rimar contestant-la i enviant aquesta pilota a un altre lloc, no? A poc a poc, quan ja estem desenvolupant aquesta rapidesa mental, doncs introduïm una frase, no? I a poc a poc, sembla mentida, però acaben improvisant estrofes i fent-ho molt, molt bé, no?
Has après a volar, doncs a mi les meves ales me les va fugir la l'àrea, ho he dit abans. Estàs pensant que no ets un farsant. Jo t'agraeixo aquesta llum i la foscor que m'estàs entregant. Calla la porta, tenca la porta, jo poso llum a la foscor. Carles, porta! Ja
m'has dit! Pel que diu, tothom pot com a mínim intentar-ho. Us animeu a casa o a l'estudi? Intenteu fer alguna rima, per exemple, Obert per vacances, estiu i ràdio. A veure com se us dona.
Estàs volent guerra, doncs venga loco, ni malagrisa.
Jo no puc, jo no en sé. Gràcies pel repte, Ivan Conde, el company del Prat Ràdio, que ens ha portat aquest superreportatge molt interessant sobre el freestyle, en aquest cas en català. I és que les batalles de galls serien com una altra pota, per exemple, per una festa major, per què no? Home, no és ben bé com un concert de tarda o de nit, com una revetlla, però en fi, les batalles de galls estan agafant cada cop més rellevància i especialment es potencien en diferents poblacions a través de concursos i tot plegat, des de que hi ha doncs, aquesta possibilitat o sí, aquesta naturalitat, no?, de fer-les en llengua catalana. El freestyle en català, un fenomen creixent. Així és com ha titulat el reportatge el company de Prat Ràdio, Ivan Conde. I jo no m'atreveixo a rimar Obert per vacances, estiu, dilluns, no m'atreveixo. Potser li demanem al Manel, que el tenim perdut per premiar. Bé, perdut i trobat, jo sí que estic perduda, ell sap ben bé on està. Anem a veure'l. Cap a Premià de Mar, marxem un dia més per saber on és i què fa el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
Bon dia, Núria. De fet, ara parlaves d'aquestes batalles de galls, deies que aquí no t'hi veies, però potser no. Fent ioga, potser sí.
I tant. És que ho necessito sisena setmana i estic tota contracturada, Manel. Clar.
Doncs mira, ens va perfecte el tema del que avui volem parlar. Avui us portem a la platja de Premià de Mar, a la platja del Pla de l'Os, perquè durant tot aquest estiu, el cap de setmana, dissabte i diumenge, estan fent ioga i tai chi. I avui nosaltres hem quedat amb els responsables d'aquesta activitat, l'Àlex i la Mònica Calvo, del taller del ioga de Premià de Mar. Com esteu? Bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Doncs escolta'm, una activitat perfecta perquè l'entorn és brutal. És veritat que aquesta hora fa calor, però quan ells fan les sessions és més d'hora i s'està més fresquet. Per començar per algun lloc, expliqueu-nos una mica en què consisteixen aquestes sessions de ioga a la platja, Àlex, va, o Mònica, qui vulgui.
Doncs bé, fem les sessions que fem normalment al taller de ioga. Els dissabtes fem ioga de 8 i mig.
Sembla que estem tan relaxats que se'ns separa la connexió. Estàvem al Premià.
A la platja, ara Àlex, sí. Va. O Mònica, qui vulgui.
Doncs no, sembla que tenim algun problema per connectar amb Premià de Mar. Estaven fent ioga a la platja i de sobte se'ns ha parat la connexió. És estrany perquè normalment hi ha bona cobertura a la platja i a més, ostres... Ara, Manel...
Ara ens escolteu, sí?
Ara sí, perdona, s'ha tallat.
No sé si ens escolteu ara.
Ara sí, em sents tu? Sí? Tira, Manel. Tira perquè tu no m'escoltes, però jo sí que t'escolto. Això és una cosa estranya. Fem una cosa. Intentem penjar la trucada, tornem a...
Ara sí?
Ara sí, Manel,
ara bé?
Ara sí.
Ara bé, cap problema, doncs això, recuperem. Sí, recuperem. Respirem. La pregunta, els hi preguntàvem, doncs, perfecte, en què consistien... Sí, ens escoltes, val, doncs perfecte. Perfecte, doncs això els... Ara sí?
Sí.
Val, doncs va, ara sí, Va, doncs anem a preguntar-li, sí, a l'Àlex i a la Mònica, això, en què consisteixen aquestes activitats, aquest ioga a la platja?
Doncs us explicàvem, el ioga a la platja, el que fem són les sessions típiques dirigides a tothom, amb experiència, sense i que vulguin conèixer el ioga. Llavors comencem així escalfant una mica, fem les postures típiques del ioga, que són exercicis d'estirament, però també exercicis de força. sempre connectades molt amb el nostre cos i acabem amb una mica de respiració i de meditació front al mar, aquest mar mediterrani tan bonic que tenim aquí. I el diumenge fem sessions de tai chi. El tai chi i qigong són moviments dinàmics, més senzills, estan potser dedicats a una població una miqueta més gran, tot i que és per tothom. I llavors el tai chi és un art marcial, el qigong no té aquesta part marcial, llavors són estiraments i moviments lents coordinats amb la respiració, de manera que movem tot el cos, movem la respiració i ens dona moltíssima calma mental amb dues activitats.
Molt bé. Àlex, i d'on va sortir aquesta idea o d'on va sorgir aquesta idea de fer aquestes activitats a la platja?
Bé, això és part de l'Ajuntament. De fet, va fer uns pressupostos participatius que l'any passat, i algú va demanar, per què no fem ioga i tai chi a la platja? I va sortir votat. Entre d'altres coses, va sortir això. I així estem. Va tindre èxit l'any passat, i ens van demanar si podíem repetir-ho.
Molt bé, molt bé. De fet, Núria, està molt bé que entre totes les idees que surtin d'aquests pressupostos participats surti efectivitat a la platja, no, Núria? És a dir, que hauríem d'estar contents també que la gent també doncs promogui aquestes iniciatives.
Home, clar que sí, és que hi ha necessitat i no és el mateix.
Doncs crec que Núria no ens escolta, però nosaltres seguim tirant. Per qui no hagi practicat mai el ioga a la platja, cal algun tipus de coneixement previ o es pot anar fent sense, doncs, vaja, ser un gran practicant de ioga?
Sempre es pot començar des de zero, clar que sí. Exacte, a més nosaltres som professionals, portem més de 18 anys amb el centre aquí a Premià de Mar i estem molt especialitzats en adaptar. Llavors, una cosa que té el ioga és que s'adapta a tu, no has de fer el que fem els professors. Tots els exercicis tenen un nivell inicial, que és per on comencem sempre la postura, i l'anem fent una miqueta més difícil, i cadascú es queda fins on pot en aquell dia. Jo, que ja porto molts anys, hi ha dies que una postura la necessito fer molt senzilla i una altra en la que la puc avançar i intensificar més. Llavors, no és tant l'experiència, sinó saber-te escoltar, saber-te respectar el teu límit i anar fins on et ve de gust o fins al teu cos pot.
Saber adaptar l'exercici a la teva necessitat, de manera que una persona pugui fer l'exercici o més fàcil o més difícil. Aquí és la nostra feina, d'ensenyar-ho.
I sobretot dir-vos que en el ioga no busquem comparar-nos, no busquem un objectiu, busquem moure el cos, alliberar la respiració i calmar la ment, les tres coses. Per això fugim de l'autoexigència, ens escoltem, som molt amables de cos, ens respectem el límit i no ens imposem objectius, sortim de tota aquesta mentalitat competitiva per passar una mentalitat de consciència, de sentir-nos i respectar-nos.
Molt bé. Àlex, avantatges de fer ioga a la platja? És a dir, coses que ens poden anar bé o que poden afavorir la pràctica si ho fem aquí damunt la sorra.
Mira, per començar, molts exercicis són més fàcils amb la sorra. I després, si vols, t'ensenyo algun.
Vinga.
Per exemple, és més fàcil d'arribar, com que els peus s'ensorren una mica, les mans arribaran més fàcilment a ella per recolzar-s'hi. Parlo de postures que demanen
flexibilitat.
O inclús la gran postura reina, podríem dir, que és la postura asseguda amb cames creuades, la postura de meditació tan típica d'Orient, de seure al terra amb les cames creuades, aquí és molt fàcil. De fet, si les cames estan més baixes que la pelvis, la columna serà més fàcil que se mantingui recta. I això ho afavoreix. Simplement fer un sot a la sorra i una muntanyeta pel cul, per seure, i facilitarà molt la postura ben feta.
I després estar a l'entorn, practicar mirant el mar, respirant la brisa marina, quan t'estires, veure el cel blau obert sobre tu, et dona una sensació de connexió, de calma, d'alliberament mental, que a la sala ho aconseguim, perquè ho fem amb els ulls tancats, però aquí podem gaudir i integrar-nos amb l'entorn, i això és fantàstic.
Es nota.
De fet, estem parlant del ioga, però hem dit dissabtes ioga, diumenges tai chi. Mònica, quina és la diferència entre el ioga i el tai chi, i com ho repartiu vosaltres?
Bé, l'origen és la principal diferència. El ioga ve de la Índia i sobretot és estàtic, és a dir, mantenim les postures durant un temps. Amb el tai chi i el qigong no, tot és dinàmic, són moviments enllaçats amb la respiració. Llavors, el tai chi i el qigong sempre és de peu, és a dir, només fem exercicis de peu, potser ens podem asseure a meditar en algun moment, però en el ioga no. En el ioga la postura és estàtica i també treballem en altres gravetats. Treballem al terra, treballem invertides, assegudes, estirades. Llavors hi ha més varietat de moviment en el ioga que no pas en el tai chi. Però l'objectiu és el mateix, guanyar flexibilitat i força física, la respiració, obrir la respiració de manera que respirem profund i guanyant calma mental, i això ho tenen els dos en comú.
Molt bé. Àlex, aconseguiu que la gent desconnecti d'alguna manera també, malgrat que està fent una activitat física, la gent aconsegueix aquest estat que ens deia de la Mònica, una mica de ser conscients de l'activitat i desconnectar una mica potser de les rutines?
Espero que sí, que la gent ho aconsegueixi. Nosaltres sí. I, de fet, està tenint èxit. La gent està... Inclús ens aplaudeixen.
Sí, ja ens havia passat que ens aplaudissin en una classe, i aquí sí.
Sí que és una activitat de cos i ment. I sí que el cos el preparem i potser és el protagonista, però sempre li donem un caire de presència, de silenci, de lentitud, de parar. I tot això afavoreix a que després passem a un salt més difícil, que és la ment, una ment que salta d'arbre en arbre com els micos, però que l'anem controlant. És una tècnica...
L'anem calmant.
Sí, i això també el que dona és claredat. El ioga ens parla de claredat. Els pensaments de vegades ens ofusquen. Sempre diem que pensar és importantíssim, però que de vegades ens fan males passades. I aquí intentem tenir eines com per controlar.
Controlem, afavorim la concentració, afavorim l'atenció, afavorim la memòria. És a dir, que mentalment l'ansietat baixa moltíssim. Ens podem parar, calmar, veure... De vegades trobem solucions en allò que ens preocupava, no? I diem, ai, però agafem distància de les coses, diem, si no tenia tanta importància, llavors el cos afluixa. Bé, és un treball integratiu.
Doncs això està molt bé. Deixa'm dir també, com a persona que ve a aquests tallers als caps de setmana, que us he trobat més de 100 persones en algunes sessions, sobretot en els primers caps de setmana de juliol, i que el gruix de gent que hi participa és prou important, Mònica.
Sí, sí, sí. Tenim una mitjana entre 50 i 70 persones per sessió, cosa que és molt bonic, perquè això fa que els veïns i les veïnes de Premià surtin de casa seva, sociabilitzin, perquè molta gent després es queda fent el banyet, comentant la jugada, es coneixen, surten a l'aire lliure, es refresquen, i bé, és important, sobretot per la gent gran amb el tai chi, la gent del ioga és una miqueta més jove, i venen també gent en pràctica, gent sense, i també és una bona manera d'incentivar que durant el curs coneguin l'activitat i es puguin apuntar i la continuïn mantenint. De fet, nosaltres donem exercicis, tenim un grup de WhatsApp on els hi pengem exercicis per fer a casa sense nosaltres.
I inclús alguns exercicis els fem en cada sessió perquè els participants arribin a integrar-les, a aprendre-ho i ja tinguin algunes bones eines.
Molt bé. Dues coses abans d'acabar. La primera és que qui ens estigui escoltant o després veient i l'interessi això que esteu explicant, encara estan a temps de participar-hi perquè queden encara, em sembla, dos caps de setmana més.
Sí, queden dos caps de setmana, els últims d'agost. Llavors, poden venir sense reserva, sense avisar, vens a la platja, et plantes i fas la classe. És obert a tot el poble. Llavors, és important que pel ioga portis una tovallola o una estora de ioga, i amb aquestes calors també demanem que vinguis protegida del sol i portis aigua per hidratar-te.
Molt bé. I afegeix una altra cosa més, que és important que ho diguem, que vosaltres ara, quan torneu després d'aquest estiu, també començareu a fer formació de gent, doncs això, que fa la pràctica del ioga, és a dir, que feu encara un esglaonet més, eh?
Sí, al taller de ioga estem contents, cobrim formació de professors, ja tenim molta experiència acompanyant a formació de professors en una formació anterior que ha plegat, i ara ens llancem a l'aventura de formar professors i de transmetre la nostra experiència acompanyant persones.
Molt bé.
Jo m'agradaria dir... Sí. Moltes gràcies, Ajuntament de Premià de Mar, perquè realment no sols això, s'està movent molt per fer múltiples coses, activitats pel poble, i això trobo que és molt d'agrair.
Mm-hmm. I afegim una cosa més amb això que estava dient, aquest agraïment, Mònica, que m'ha fet pensar l'Àlex. No sé si hi ha o heu vist activitats similars d'altres ajuntaments que potser també hagin apostat per activitats similars. És a dir, és una cosa que s'està implantant, el fet de fer activitat potser física, doncs, patrocinat o ajudat pels ajuntaments.
Sí, de fet tenim alguns col·legues a la Costa Brava, mm-hmm. alguns professors que coneixem i són amics, que ho estan fent també i ens han ajudat, que ja ho feien i ja ens han donat horaris, ens han dit el que funcionava. I sí, sí, és una cosa que s'està implantant als ajuntaments de la costa i val la pena, perquè al final és donar una activitat física amb la qual estàs fent molta prevenció en salut i estàs invertint en la salut de les persones del teu poble. És fantàstic.
Molt bé, doncs he de dir, tothom els dissabtes i diumenge a 8:45 a la platja de Can Manent o la platja del Pla de l'Os, com vulgueu dir-li, a Premià de Mar a fer aquestes activitats. Gràcies a Àlex i Mònica, que estan a més en uns dies de descans i han vingut especialment avui per estar amb nosaltres a aquesta estona, per tant, molt agraïts. Moltes gràcies.
A vosaltres, un plaer sempre a Premià Mèdia.
Això, igualment.
Que vagi molt bé, Núria. Avui ens hem escoltat poquet, però jo crec que a través de la pràctica del ioga avui podrem connectar-nos.
Ai, sí, que ho necessitem mentalment desconnectar. Gràcies, Manel, una abraçada. Fins demà. Manel Ferrer, de Premià Mèdia, que total ens estava això convidant a anar a la platja a fer ioga, com qui no vol la cosa. Doncs mira, jo em quedo a la platja, en aquest cas no per fer ioga, sinó per pescar. Parlem d'un nou capítol del podcast Mar a Mar, un podcast que ens porten des de Ràdio L'Escala, a la company Sergi Corral, i en què avui ens parla sobre el peix blau, pel que fa a la pesca i també doncs, a la seva reproducció, i en fi, un dels elements i aliments estrella que tenen allí a l'Escala, justament el peix blau, protagonista al capítol 9 de Mar a Mar.
Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
El peix blau és aquell que conté més d'un 5% de matèria grassa al seu cos, una classificació més aviat fisiològica i nutricional que no pas biològica. Dins d'aquest gran grup de peixos hi trobem espècies de gran interès pesquer, com la sardina, el seitó, la tonyina, el barat o el bonítol. L'encerclament, o la pesca amb llum, és l'art ancestral que des de molts segles enrere permet capturar totes aquestes espècies. Una pesca que es fa de nit, tot cercant les grans moles de seitó, sardina o alatxa. El port de l'Escala s'ha convertit en el port que lidera les captures de peix blau a la costa catalana. Només l'any 2025 es van desembarcar 1.500 tones de peix blau. Josep Lluís Sureda és el patró major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala.
En un poble com és l'Escala, no? Que la importància doncs, històrica del peix blau ha sigut molt i molt gran, tant en matèria de pesca o en matèria de captures. Pues, històricament, el port de l'Escala pues, ja ha sigut un port molt important de tot Catalunya a nivell històric, al llarg de tota la història, diguéssim. L'Escala, recordem doncs, que va créixer com a població pesquera de peix blau i també pues, la importància que té pues, l'anxova en un municipi com el nostre, que en matèria doncs, de peix, de saló de peix blau. L'anxova és un peix blau doncs, dels més valorats i també són capdavanters. Jo crec que aquesta importància doncs, que encara doncs, l'Escala doncs, avui en dia doncs, sigui el port més important en desembarcaments de peix blau de tot Catalunya, jo crec que com a municipi doncs, ho hem de posar en valor i ho hem de donar la importància que té. Això ve perquè doncs, a moments donats és el que sempre explico, en moments donats doncs, la bona part de la flota catalana doncs, es desplaça a pescar doncs, cap al nord, cap aquí davant de les nostres costes, i l'únic punt de desembarcament de peix blau doncs, és el port de l'Escala. A Roses, per exemple, o Port de la Ceba o Llançà, no hi ha subhasta de peix blau. L'única subhasta de peix blau doncs, és el Port de l'Escala, i això fa doncs, que en moments donats doncs, aquí doncs, siguin 14, 15, 16 barcos i vinguin a desembarcar les seves captures. I això fa doncs, que el Port de l'Escala encara sigui importantíssim.
Una pesca que no és aliena als canvis que es produeixen a mar. La sobrepesca, però també els canvis en la temperatura de l'aigua del mar, els nutrients o la presència de grans depredadors posen al límit el sector pesquer a Catalunya.
Bueno, esclar, tu pensa que el canvi climàtic pues, també ens està afectant moltíssim. La temperatura del mar pues, no para de pujar. No sé, ara estàvem veient estadístiques a TV3 de la temperatura del mar, que no sé a quines zones de la costa pues, han arribat a 30 i pico de graus. De la temperatura del mar, això indudablement pues, està afectant pues, a tot un ecosistema com és el mar. Nosaltres ho notem principalment aquí. Jo crec el fet de que el peix no creixi o que trobem peix pues, d'una talla més petita a diferència d'altres punts del Mediterrà i aquí pues, el peix és més petit, doncs això jo crec que ve donat a que el mar pues, arrel de la pujada de temperatures pues, no té tant de nutrients no, o no té tanta alimentació vàlida per alimentar pues, el peix blau que tenim aquí a la nostra zona. També arrel de la pujada de la temperatura de l'aigua del mar, jo també jo sóc de l'opinió, bueno, i es veu que ara de tonyines, per exemple, pues en tenim durant tot l'any. Abans les tonyines pues entraven a la primavera, venien aquí pues a reproduir-se i a créixer i després als mesos de tardor pues agafaven i marxaven per l'estret per on havien vingut. I això era un cicle que any rere any pues s'anava repetint. Ara ja fa pues una sèrie de 5 o 6 anys doncs, que detectem que aquestes tonyines pues, ja es queden estables en aquí el que són les nostres costes i això és perquè s'hi troben bé.
I si a mar les coses no són prou difícils, els despatxos europeus, espanyols i catalans es maquina una normativa que molt sovint està desconnectada amb la realitat. Les vedes, les talles mínimes o el control de pes i captures són sovint esculls més perillosos que els que es troben les barques dins de mar.
De que no donen facilitats, per exemple, pel relleu generacional. El relleu generacional és molt complicat i també és un dels grandíssims problemes que tenim al sector. Penseu, jo ara tinc, permeteu-me que ho digui així, tinc, per exemple, tinc el meu fill que s'ha engrescat a venir a pescar i està del mes d'abril per mirar de fer cursos, per mirar d'arreglar tota la paperassa que hi ha per poder l'embarcar jo doncs, correctament. El problema és que quan ve un nano jove, per exemple, per poder embarcar o per voler embarcar i li dius que ha d'estar 4 o 5 mesos pues, fent tràmits burocràtics per poder venir a pescar, pues, possiblement aquest nano pues, que vol venir a pescar o que vol venir a treballar al sector te dirà que se'n va a treballar pues, en un altre sector. Els pescadors cada vegada ens anem fent més grans, els pescadors doncs, ens anem jubilant i esclar, si no fotem pues, de donar facilitats doncs, per poder contractar a mariners i a gent que estigui engrescada a venir a pescar, doncs jo crec que el sector corre perill de desaparèixer, sincerament.
Al mar d'Empúries hi ha documentada pesca del peix blau des de temps dels grecs i dels romans, és a dir, gairebé 30 segles enrere. Ara bé, la història de l'Escala com a port pesquer i centre dedicat a la salaó del peix blau despunta a partir del segle XVII, amb la platja de les Barques i l'Alfolí de la Sal com a centre d'operacions. En el moment més àlgid del segle XIX s'aplegaven més de 100 sardinals a la platja de les Barques. Malgrat que ara les Barques ja no són a la platja i l'Alfolí és un museu, la salaó d'anxoves de l'Escala segueix sent un dels motors econòmics del municipi, amb fins a 5 fàbriques de conserva. Rosa Ustenc és la presidenta de la Unió d'Antics Saladors de l'Escala.
A l'Escala calculem que hi ha unes 600 tonelades. La nostra fàbrica està sobre les 80. Visitant que ve a l'Escala, que de moment estem de moda i hem de continuar, però visitant que ens visita se n'ha d'emportar un pot d'anxoves sí o sí o menjar-les in situ. I això garantitza pues, que perduri, que sí. O sigui, la facilitat també d'obrir un pot i menjar-lo, no haver-lo de netejar, és un plus afegit i és aquell hàndicap de vas a l'Escala, porta'm un pot d'anxoves. Bé, doncs en aquest moment és la feina, a part de supermercats, per moltes dones, és la feina que garantitza tot l'any, perquè l'escala, i el que tots sabem, és tan estacionària, moltes feines d'estiu, molta hostaleria, però quan arriba l'hivern tanquen. Tenir unes fàbriques obertes tot l'any, donant una feina continuada, perquè anys enrere, quan es va començar, també era molt limitada el temps de captures. Ara, des de que l'anxova es neteja i se serveix i es fileteja, doncs dona feina per tot l'any. Unes 200 persones, vam calcular l'any passat, que és de feina continuada.
L'anxova en Salaó s'ha convertit en una marca d'identitat de l'escala. Pels escalencs i escalenques és un orgull portar a taula i donar a conèixer el producte. Ara, però, queda un pas molt important: fer remuntar el consum del peix. A la peixateria cada cop s'hi veu menys anxova, i qui en consumeix destina les seves compres més espècies, com el salmó, potser més pràctiques de cuinar i consumir. Recordem, però, que el peix blau és un dels grups de peixos més saludables que hi ha, ric, per exemple, en omega-3, amb altes quantitats, i que porta, evidentment, molts beneficis i nutrients al nostre cos. Carmina Ontiveros és armadora al Port de Palamós, membre de l'Associació de Dones de la Mar i dinamitzadora cultural i gastronòmica.
Que hi ha tres coses que juguen a la vegada. Una és el preu. El preu és molt competitiu quan parlem de peix blau d'aquí, de les nostres costes. No és un peix que sigui excessivament car en relació amb altres peixos o amb altres tipus de peixos que no són d'aquí, de casa nostra, que ens venen de fora. Sobretot, per exemple, la sardina, el barat, l'anxova, són peixos que són, doncs, justament econòmics i molt rics en omega 3. Vull dir que la solució salut i butxaca la tenim aquí i a les nostres llotges. I una altra cosa és la comunitat. Molta gent creu que el peix blau encara fa molta olor, que té moltes espines, que és molt complicat de menjar, i jo crec que és una cosa que hem de donar a les noves generacions, explicar-los, doncs, com netejar aquest peix, com cuinar-lo, i que realment, doncs, no fa aquesta olor i és molt més fàcil i no té tanta espina com realment ens han, doncs, volgut explicar o donar a conèixer. I sobretot també altres coses, el fet de que ve contaminat o que porta altres productes que, doncs, això fa que no sigui tan sa. Doncs tot el contrari, el peix petit aquí al Mediterrani és un dels més saludables, és un dels més segurs i és un dels més fàcils de poder, doncs, consumir sense cap mena de problema.
Garantir el paper del sector primari, valorar el producte de qualitat del nostre país i millorar l'educació gastronòmica de tota la societat són els reptes més importants si volem que el peix blau segueixi a les nostres taules.
Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
Doncs això, Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala, que ens ha fet venir moltes ganes de menjar peix blau. Així en general, amb tots els seus productes. Vinga, va, que anem tancant el programa, ens falta passar per l'agenda d'activitats i ens falta tenir el nostre temps, el nostre raconet friki. D'això en saben molt els companys de Vilafant. Ens proposen sempre, doncs, recomanacions d'anime, de manga. Avui comparem un manga actual, que és Diaris de l'Apotecària, amb un manga que també és anime clàssic. Segur que us sona el detectiu Conan. La cosa promet.
Freaky Time d'estiu.
Friki Time d'estiu, igual que en Conan Edogawa o la Mao Mao, ens agrada resoldre misteris. Per això ens pensem si tenim totes les respostes a l'abast, a la nostra mà, amb el nostre smartphone, perquè gaudim tant, doncs, descobrint qui és l'assassí o el culpable d'un misteri. Avui, en aquest espai de l'Obert per Vacances, compararem una de les històries de manga d'anime de moda, Diaris de l'Apotecària, i un clàssic que de ben segur molts coneixeu, el detectiu Conan. Dani, tu per què creus que aquestes dues històries agraden tant? Per què en definitiva ens agrada resoldre misteris i enigmes?
Doncs és part de la gràcia, doncs, d'aquest tipus de sèries, de descobrir qui és el culpable, qui és l'assassí, resoldre el misteri abans de que t'ho diguin, veure si les pistes, si has endevinat les pistes que t'han anat donant. Doncs això sempre dona molt de ganxo, no?, amb aquest tipus de sèries de misteris i crims i puzzles, no? Doncs resoldre d'aquests puzzles, doncs, fa que aquesta aquestes sèries doncs enganxin.
Trobar la peça que falta sempre en genera aquesta felicitat, no? aquesta dopamina d'haver aconseguit una cosa. Tots dos, tant tu com jo, hem vist els dos animes dels que parlem avui. Què destacaries tu del Detectiu Conan?
Doncs el Detectiu Conan, doncs, a part de que té la gràcia doncs, de que són crims i misteris, bueno, gairebé pràcticament tots són misteris i assassinats i tal, doncs té la gràcia del protagonista que a través d'una droga, d'un medicament, doncs el fan tornar petit i el que s'ha d'amagar, tota l'organització dels dolents, els estris que fa servir estil James Bond, doncs tot això doncs, fa bastanta gràcia, no? A part de, doncs, que aquí doncs, en el seu moment la vam tenir en català i eren les sèries llargues que aquí ens arribaven, que inclús crec que a dia d'avui encara no s'ha acabat.
A mi m'encantava també la història d'amor entre la Ran i en Shinichi, i com podia ser que no se n'adonés que en Conan, no, era precisament en Shinichi, perquè em semblava molt tonta de que no se n'adonés, no? I m'encantava la frase, és un nen però té el cervell d'un adult, no sé si a tot agrada, i a més en Kogoro Mouri com l'utilitzaven quan l'anestesiaven per resoldre els casos, és a dir, de fer-lo servir de coartada per resoldre els assassinats, perquè clar, evidentment, un nen no podia resoldre un assassinat i a mi trobo fantàstic, no? L'ús del pare de la Ran, el Kogoro, em feia molta gràcia. Si et sembla, Dani, jo et parlaré de l'Apotecària, perquè saps que és la nineta dels meus ulls, que m'encanta aquest anime. En aquest cas no són assassinats, algun hi ha, però no tots són assassinats. Són més aviat intrigues de palau, sobretot ens parla dels verins, d'intriga política, perquè passen un palau de la Xina imperial, i és una resolució com més psicològica. El tema dels verins i el coneixement de les plantes medicinals fa que la protagonista, la Mao Mao, pugui acabar de resoldre els casos. Precisament la gràcia és aquest coneixement que té ella per poder resoldre els casos. Evidentment, ja us dic, no tot té a veure amb assassinats, fins i tot algun dels misteris que acaba desxifrant té a veure amb la línia successòria del govern del castell del qual forma part la Mao Mao, que la segresten doncs, per servir allà. I el que més m'agrada de tot, ja ho saps, és que també hi ha una història d'amor que no acaba de poder ser, igual que la Ran i en Shinichi, i això m'ha flipat a mi. Que hi hagi la història d'amor, que et vagin donant petits granets de història d'amor, però mai acaba quallant.
Tu no sé què hi veus en comú entre aquestes dues històries, d'aquests dos animes.
Jo precisament veig que els dos protagonistes, la Mao Mao i en Conan o en Shinichi, digue-li com vulguis, tenen una habilitat que els altres no tenen, que és aquesta habilitat d'observació, de veure aquests detalls que li donen importància per poder resoldre el cas. Potser a nosaltres ens passarien desapercebuts i en canvi amb ells els hi crida l'atenció i a més doncs això els permet resoldre els misteris. En les dues històries, tant a Conan com també als diaris de la Boticària, doncs trobarem capítols autoconclusius i també trobarem casos que segueixen el fil. En el cas de Conan trobem alguns capítols que tenen relació entre ells, que té a veure sobretot amb el tema dels homes de negre i el tema de que en Conan recuperi el seu cos normal, i en el cas de la Mao Mao doncs ja ho veureu, que té a veure doncs amb la línia successòria, en descobrir l'identitat real d'un dels personatges, ja veureu. La curiositat, sobretot, és el que tenen en comú també aquests dos protagonistes. I amics, per l'Obert per Vacances, espero que us animeu a fer una pausa amb el Detectiu Conan, que jo ja sé que esteu enganxats, i li donem una oportunitat a l'Apotecària, perquè val molt la pena.
A mi, en el seu moment, ja em vas convèncer. Jo no he llegit el manga, però sí he vist l'anime. Si voleu llegir ara a Diaris de l'Apotecària, per exemple, la trobareu editada per Devir, i Detectiu Conan la podeu trobar en català, editada per Planeta.
Gràcies, Dani. Aquest Freaky Time d'estiu ens encanten les històries de misteri, no només per trobar el culpable, sinó perquè ens recorden que mirar amb atenció el món que ens envolta ens pot portar a viure moltes aventures, igual que els hi passa a la Mao Mao i en Conan. I això ha estat tot per avui. Nosaltres som la Mercè
i en Dani,
i ens trobem al proper programa. Fins la propera.
Adeu.
Fins la propera, companys de Ràdio Vilafant. Moltes, moltes gràcies. Sí que m'ho apunto. Sí, fem una pausa, és molt fàcil fer una pausa a Detectiu Conan, perquè és això, és que hi ha tants episodis, no s'han acabat encara, les temporades encara duren, que en fi, que t'estaries tota una vida mirant-los i tampoc és això, eh? Per tant, s'han d'anar fent pauses i trobar altres animes o altres mangas. M'ho apunto. Diaris de l'apotecària. Vinga, després d'aquestes recomanacions friquis tan xules que ens arriben des de Vilafant, ara ens arriben més recomanacions, no per estar a casa doncs llegint o mangas o veient animes, sinó per sortir al carrer i gaudir de les moltes festes que hi ha arreu de Catalunya. Arriba l'agenda. I l'agenda ve de la mà de la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
Bon dia, Núria.
Què tal, cap de setmana?
Molt bé, molt bé.
Has aprofitat.
Hem descansat.
Sí, no has anat de festa major?
Sí, bueno, sí, he anat de festa major. Sí,
dilo todo,
sí.
Dilo todo, vale. Mig, has descansat i has sortit. Això està
exacte.
Bé.
Molt bé. Una miqueta de cada cosa.
Molt bé. I és que, com dèiem, aquest cap de setmana, per ser dia 15 d'agost, no?, ja hi havia un munt de festes majors que encara continuen, que s'allarguen, que empalmen i que, en fi, ara ja és un no parar fins ben bé fins que arribi setembre i una miqueta més enllà. Va, que tenim festes a Gràcia i aquestes són mítiques.
Sí, doncs bé, com hem parlat abans en el programa, s'estan celebrant les festes de Gràcia, que és on he estat jo aquest cap de setmana, he anat a veure les coses, i jo vinc a recordar-vos que fins al dia 21 teniu l'oportunitat de poder anar a veure les festes de Gràcia, que el més emblemàtic són els carrers guarnits.
Els carrers, que cada any els guarneixen de diferents temàtiques, no? Quines
exacte.
Tenim enguany?
Doncs enguany tenim temàtiques com la infància, hi ha 5 carrers que s'han posat d'acord per fer temàtiques sobre el Senyor dels Anells. Hi han d'haver unes quantes de l'ecosistema marí, que hi ha meduses, peixos, submarins... Xulíssim. Després també hi ha un carrer que m'encanta a mi, que és un sobre poetes i poeteses representats durant el franquisme.
Ostres, aquest és de nota,
els...
eh? Aquest
sí,
és
sí,
de saber.
Molt
bé,
xulo.
Eh? Molt bé.
Sí, amb tots els noms i tenen en plan, fragments de les obres d'aquestes poeteses i aquests poetes. Sí, molt xulo, la veritat. Així que recomano anar a veure els carrers, anar molt d'hora perquè fa molta calor i hi ha molta gent.
Clar.
Però això, ahir, el dia, aquest dimecres, sabrem quin ha sigut el carrer guanyador d'aquest any.
I a tothom li han agradat tant com a tu?
Espero que sí, la gent estava bastant contenta i hi ha molta afluència de gent, així que jo interpreto que sí.
Molt bé. Escolta, a part dels carrers aguarnits, que ja és tot un espectacle per veure llum de dia, després hi ha molta festa a la nit també, no?
Sí, tenim... A veure, hi ha que si vermuts electrònics nocturns, musiqueta i tal, i també hi ha Diada Castellera i Cercaviles, com tota festa major.
Clar, doncs les festes del barri de Gràcia, que són mítiques, mítiques. Passem de Gràcia a Sant Pere Pescador?
Doncs sí, a Sant Pere Pescador se celebra avui l'última cita del que ells anomenen el Cicle Passejades, que és un festival de microteatre molt conegut a la Costa Brava i que és una proposta bastant curiosa, Núria. És un espectacle que està fet en 4 parts de 15 minuts i l'espectacle és itinerant. Vull dir, es va fent en diferents parts de la localitat i llavors el públic s'ha d'anar movent per anar seguint tota la història.
Ah, vale. Sí, però vas acompanyat dels actors, diguéssim.
Exacte, sí, els actors es van movent i van canviant de lloc i van fent com una peça de 15 minuts per fer com tota, per entendre-ho tot. És una proposta curiosa, no bueno, hi he pensat jo mai, però...
Sí, ja se'n fan d'aquestes, però potser ja no és el més habitual, però està molt bé, 4 escenes, doncs, i això tindrà lloc avui a les 9, eh?
Exacte, comença a les 9 i perquè no se saturin els carrers es fan passis de cada 20 minuts, de les 9 fins les 10 i 20.
Molt bé.
Llavors... Així no hi ha tanta gent i els actors poden, i les actrius poden estar fent la seva feina.
Clar.
Sense que els molestin gaire i estigui tot superpetat de gent.
Clar, i a més una experiència més, com a més vivencial, més personal, no? A propet, que si tens molta gent tampoc no pots fer arribar la onda. Molt bé, a Sant Pere Pescador, aquestes passejades, microteatre, passejades al carrer. I la darrera proposta ens du a Sant Salvador, aquí al Vendrell.
Doncs sí, tenim el que és la Ruta Cultural de Sant Salvador, que és el barri mariner del Vendrell, i és una ruta cultural que el que ens fa és doncs, descobrir els seus racons més emblemàtics, l'origen mariner i tota la història que amaga, i les figures de Pau Casals o d'Àngel Guimarà, i tot això de la mà dels guies especialitats del Museu Pau Casals. I precisament hem parlat amb l'Alba Chicón, que és una de les guies que s'encarrega d'aquestes rutes, perquè ens explica una mica i ens aprofundeixi de què es veu.
I descobrim també algunes de les històries i alguns dels secrets que guarda aquest barri, que ens permeten viatjar al Sant Salvador del segle passat, no? Fem un viatge 100 anys enrere i descobrim històries de personatges com Àngel Guimarà o Pau Casals.
Això, però, és demà, 18 a 8:15 del vespre, en català, i hi ha dos preus, un preu per persones adultes, que són 8 euros, i 5 euros per als menors a partir de 8 anys.
Molt bé, doncs fins aquí l'agenda d'aquests primers dies de la setmana, que Déu-n'hi-do ja com ve de farcideta. Perfecte, acabem fent aquesta ruta al Vendrell, en Pau Casals o Àngel Guimarà. Moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Demà més.
Demà més, adéu.
Acabem amb música.
Ja no sé com fer-ho, m'arriba-te a les mans.
Jo diria que ja fa 2, si no 3 anys, que va sortir aquest Coti per Coti dels Tallets i que no pot faltar encara en cap revetlla popular. Avui us preguntem si preferiu les revetlles de festa major amb DJ o amb música d'algun grup de versions o fins i tot amb orquestra tradicional. Qui té totes les respostes i ja ens n'ha donat unes quantes és Estela Muñoz de Ràdio Televisió Cardedeu. Estela, bona de nou.
Núria.
Hola, hola. Guanyava la connexió de les 10, guanyava la banda de versions.
Correcte. Després d'haver estat tot el matí amb l'enquesta a l'Instagram, tenim un clar guanyador, la veritat. Hi ha hagut un total de 91% de vots cap al grup de versions i, en canvi, només un 9% per al PD, o sigui, punxadiscos, com deia el nostre oient, Pol Grau, o DJ. Llavors, és una opció clar guanyadora.
Sí, el que passa és que bé, a nivell econòmic surt més rentable, eh? Jo crec que surt més a compte el PD.
Clar, sí, aquí està la cosa.
Aquí està la cosa. Escolta, avancem, doncs, ja el tema de demà?
I tant. Pel programa de demà parlarem d'un tema ben diferent. Estarà relacionat amb el Tour de França i preguntarem als nostres oients si són més de mirar el Tour de França a cada etapa o potser aprofiten aquell temps per fer una bona migdiada.
Ah, allò que poses la tele i et deixes portar i ja està. I fas el teu propi Tour de França en somnis.
Correcte.
Vale.
Sí.
Molt bé. O directament ja ni el mires, eh? Ja, sent realista, et poses a dormir directament perquè ja saps que no aguantaràs. Vinga, el Tour, el veus o el dorms? M'encanta.
Correcte.
M'encanta la
pregunta. Recordar als oients que ens poden enviar els missatges al nostre WhatsApp, que ara diré el número, 696-16-46-65 o al nostre Instagram d'Obert per Vacances.
Doncs queda explicat. Estela Muñoz, de Cardedeu, moltíssimes gràcies i fins demà, companya.
Moltes gràcies, fins demà.
I amb aquest tema del dia i amb altres propostes d'entrevistes, tanquem l'Obert d'avui. Tot pensant ja o preparant el programa de demà, tornarem a estar a la vostra ràdio local. Ens colarem a partir de les 9 del matí. Passeu bon dilluns.
De tu ja no puc creure res.
La xarxa de comunicació local.
Vaig tenir més curta d'estany com un anunci d'estrella d'am, un desig de Sant Joan, que això no acabi com jo mai. Bengales i un petat, avui veure sa careta, vine sa foguera, que hi ha una tensió que crema, que hi ha una tensió que crema. Volem sortir de festa, volem Països Catalans. Vull cridar més fort que el foc artificial.
un no baixa mai, un pet al cel, un altre al meu cap. No sóc un sant, ni tampoc en Joan. Traca amb les faltes, triqui-traca-tra. Traca amb el triqui-triqui-traca-tra. No vull parlar-te com un fucking expat, però tu i ho he refil la que plàstic. Eo, eo, busca un emo, però m'he trobat el teu. Prenc un M, em poso emo, primo i jefe, sóc el CEO. Oh my god, aquell pepero m'ha robat el meu metgero. Però m'ha dit que no t'entiendo. Que hi ha una tensió que crema. Que hi ha una tensió que crema. Volem, volem sortir de festa. Volem, volem, volem Països Catalans. Vull cridar.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies.